Tertúlia, 22 minuts per les 8. Joan Ramon Sánchez, bon vespre.
Bon vespre, Joan.
Eugeni de Santiago, bon vespre.
Hola, molt bona nit.
Bé, per cert, us ha costat una mica arribar, m'heu dit, perquè, clar, està tot això al voltant de RTVA bastant col·lapsat, perquè d'aquí una estona hi ha un partidàs de futbol. Jo no sé si sou de futbol, un Andorra-França, home, és segurament en Portugal la millor selecció que mai hagi vingut aquí.
Sí, sí.
A jugar al país.
No és la campiona del món, França.
Sí, senyor.
I ara mateix, malgrat l'últim partit, sembla ser que van sortir una mica així, però realment és la campiona del món. Home, jo crec que és bo i com a publicitat pel país és boníssim. Més que res, a nivell de la xarxa informativa, les televisions que hem vist, vull dir, tot això crec que no té preu a nivell de donar a conèixer el que és Andorra.
Sí, 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 són d'aquests esdeveniments que realment ens posen en un lloc amb un mediatisme que ja sabem que no és evident i que a més Andorra la coneguin també ja no per la proximitat i les influències també que tenim en França, no? Que són històriques, no? Però és que a més ara el futbol, bueno, pues no deixa de ser un esdeveniment que belluga molts milions de persones i tindre aquests impactes, no? D'un petit país que s'enfronta a una gran selecció com és França, com diu, que és campiona del món, doncs la veritat és que l'únic que se la porta és un valor afegit al país.
No, i tant.
Aviam com va el
partit.
A part de que guanyarem, que llavors sí, no. És quan realment sortirà el mediatisme.
Sí, sí. Home, si guanyem, t'asseguro que igual donem la volta al món. Mira. Vallnord, havem-vos acord, aquesta tarda, mira, rima, aquesta tarda ho han escenificat David Baró i Josep Àngel Mortes, 3 anys que Vallnord es mantindrà com a marca, després es veurà si es manté la marca o si s'arriba a un acord amb una altra societat per mantenir-la o bé si se'n crea una de nova. També llançaran un forfet conjunt de temporada per als pròxims 3 anys que s'anomenarà Valls del Nord, amb el mateix preu per a tots els residents del país, al contrari del que passava fins ara.
A mi em sembla correcte, vull dir, és una marca que ha durat molts anys. Hi ha hagut molta despesa en publicitat a nivell internacional i que de cop i volta es trenqui la marca i es trenqui el màrqueting que s'ha arribat a fer. La veritat és que és dur. Home, un marge de 3 anys, bueno, dona una miqueta per acabar de veure com encaixa aquesta pues, nova societat amb el conveni, i també dona una miqueta de marge perquè si s'ha de canviar, pues, una miqueta es pugui treballar sense correcuites. Vull dir, les coses a correcuites mai funcionen.
Sí, la veritat és que no podia ser d'una altra manera, Vull dir, per sobre de tot, són muntanyes públiques, són societats públiques, bueno, ara ja Segnoa, no?
Privada.
Perquè ara ja ha entrat un privat, però la veritat és de que, bueno, l'únic que podem fer és fer, com diu Sant Ramon, una lectura positiva. S'ha fet durant molts anys una sèrie d'accions d'identificació i definició d'un lloc i d'un producte, per dir-ho així, que ha funcionat bé, es digui el que es digui, perquè nosaltres sempre tenim el mateix problema dintre de casa nostra, que de fora ens veuen d'una manera que nosaltres mateixos dintre no som capaços de veure fins a quin punt aquesta repercussió a l'exterior ens beneficia, no? I Vallnord i Gran Valira o Naturlàndia són grans productes que tenim al nostre país i que ja portem uns quants anys que ens estem intentant definir, identificar o ser una destinació credible, i la veritat és de que seria una llàstima que no es veguessi també d'aquesta manera.
No s'hagués entès, no?
No.
Potser que, com es va arribar a Gran Valira, que semblava també que era molt, molt problemàtic, potser més i tot, que aquí, a l'altre vall, no s'hagués trobat una entesa.
La veritat és que no s'hagués entès. Crec que l'acord que s'ha arribat és utilitzar una mica el que és el ser i la consciència i fer les coses com tothom creu que s'han de fer. Un acord, donar un marge de temps i a partir d'aquí començar una miqueta a pensar si hi ha d'haver canvis, de quina manera fer-los, però fer-los prudencialment i que realment pues, el que s'ha fet de despesa durant aquests anys no vagi tot a la bassa, perquè començar de zero pues, cada dia és més complicat. Crec que és coherent i crec que l'acord és beneficiós per totes les parts.
Sí, a part de que no es tenim que oblidar de que la neu, una paraula que no agrada, però sempre es té que dir, la indústria de la neu per al nostre país és vital, no? És clau. 60%, vol el 70% del producte interior brut és procedent tot de 5 mesos de temporada d'hivern i les conseqüències que això aporta, i hi ha moltes lectures a fer d'aquí. Però per les característiques del nostre país, la neu té que ser un sol referent. Aquí no poden haver-hi grans discussions. Vol dir, o anem junts i oferim al país unitàriament, o l'únic que tindrem serà guerres internes que ningú entendrà, i a partir d'aquí l'únic perjudicat serà el país, perquè a fora vindran i sí, sí, aniran a un cantó, aniran a un altre. Però és que portem tants anys que si el forfet únic, que si unificar dominis esquiables, vull dir, jo penso que Andorra és la paraula, Andorra és una gran marca en si, i tot el contingut que li donem a dintre, si som capaços d'anar amb aquesta línia de definició i coherència, tots amb una sola línia, som una destinació de les millors d'Europa i un referent en molts altres llocs.
Avui ha estat el Jordi Galobrades, ha parlat sobre la realitat dels pisos de lloguer, sobretot, també de la venda, però diu que les mesures urgents, bé, sobretot el que va ser la congelació de lloguer exacte, que no ha tingut gaire efecte en el mercat.
El problema del lloguer és un problema de que hi ha més demanda que producte al mercat. I, clar, tot això, la veritat és que ha fet incrementar els preus amb uns preus que realment, per la gent treballadora, cada dia ho té més complicat. A veure, per sort sí que hi ha molts projectes en marxa, tant a lo que és Andorra i Escaldes, que l'afinitat d'aquests projectes, en principi, em sembla que una gran part és en venda, però, encara que sigui en venda, també donarà a tindre un producte al mercat que la gent que compri, segurament hi haurà una part important per ús propi, però segurament hi haurà una part també important per gent que faci inversió i que vulgui una renda. I llavors, en el moment que tinguem un mercat en el qual hi hagi una oferta més gran que la que tenim ara, el mateix mercat es regularà. Però la mesura de govern de l'any aquest, que per dir alguna cosa durant aquest any quedava prorrogat els contractes i que no es podien, per dir alguna cosa, liquidar contactes ni pujar preus, la veritat és que el problema no són la gent que ja tenia, que sí, que hi havia gent que tenia problemes, se li acaba el contracte i realment tenia un problema per trobar vivenda. Però no ha sigut una quantitat o una oferta més important dels pisos. Pisos són els que hi ha, són els que tenim, i el problema és que realment, sobretot en Andorra i Escaldes, el problema és greu, i és molt difícil trobar una vivenda. Molt.
Sí, molt bé, Joan Ramon. Jo afegiria algun altre tipus de lectura, també. Vull dir, separaria molt clarament, molt clarament les dos vessants, l'especulativa i la de necessitat. Està molt bé que Andorra ara mateix tornem a revifar una altra vegada una indústria o, diguem, una activitat com és la construcció, que ja se sap que genera molts llocs de treball i que genera molta activitat econòmica, com a qual al país, evidentment, li va bé. Però no hem d'oblidar que Andorra és un país de muntanya, som cap de muntanya, som una vall, tenim l'organització territorial que tenim. A més, la tenim molt dividida amb comuns, vol dir que no a cada parròquia s'està fent un mateix sistema de, diguem, d'estratègia, o que la demanda, la llei de l'oferta de la demanda, no està tan basada en uns llocs que en uns altres. Al centre, com diu Sant Ramon, al centre Andorra Escaldes hi ha un tipus de demanda que la part treballadora, que és la massa més important, lògicament necessita estar a peu de treball per poder desplaçar-se més aviat a peu o amb un transport públic, que no tindré que desplaçar-se de parròquies molt altes. Bueno, ja sabeu de lo que intento dir. I l'altra és la banda realment especulativa, no? En la qual el que té un terreny o té diners i pot fer una promoció, ara mateix està oferint a un tipus de persona que ve a invertir. L'inversor és especulatiu. Llavors, el que fa la promoció, el que vol treure, que és lícit, al contrari. Jo,
sí, és el negoci.
L'empresari el que vol és invertir, però a canvi vol rentabilitat, i compte més ràpida, millor, no? Però, clar, amb la situació que tenim de demanda i la llei aquesta famosa llei d'oferta i la demanda està com a molt descompensada, no? Perquè, clar, sí que al millor tenim una mica més d'oferta de pisos de lloguer, però què seran aquells que ja fa 40 anys que es tenen que reformar, que no estan reformats, i que tindran un preu una mica complex, o el treballador que guanya 1.200 podrà accedir als preus que estan ara, que són de 1.100 euros? Aquí sí que m'agradaria també fer com aquesta lectura. Ara mateix, parlant de l'Agència de Mobiliàries, de l'Associació de Mobiliàries, han rebut a una organització americana, no?, de que han vingut a...
Sí, han signat un acord per fer una formació
conjunta.
I volen que Andorra sigui una destinació pels inversors molt importants. Clar, això és especulatiu. I Andorra tenim el territori que tenim i tenim... Saps el que vull dir? O sigui, aquí és l'únic que a mi que em preocupa, no? Que no es marqui encara molt més aquesta desigualtat, no?
Jo, per exemple, fa 3 setmanes vaig rebre un senyor interessat de Miami, d'Estats Units, amb el qual ell, el seu negoci és justament invertir en apartaments per renda, per lloguer. Clar, quan a mi m'ensenyava els números que s'estan treballant o que funcionen els inversors en aquella zona en concret, clar, aquest home m'estava parlant de rendibilitats del 12 i el 15%. Aquí cap inversor que per dir alguna cosa fa una inversió en edificis té al cap anar a treure rendes del 12 i del 15. Aquí la renda sobre lloguer, bueno, la gent, més o menys, l'inversor, entre un 4 i un 5 o un 6, més o menys ja li encaixa. Clar, el mercat americà és completament diferent. La mentalitat d'Estats Units és diferent. Allà, quan un compra, doncs, per dir alguna casa, o sigui, allà tenen moltes psicosis de propietat. Però també tens un sistema financer que, per dir alguna cosa, la vida útil d'un edifici són 100 anys. I Estats Units fan finançament a 100 anys. Què vol dir? Pues que un senyor compra, com que té un finançament tan llarg, pues realment, a vegades, segons com estigui l'economia, li surt més econòmic pagar una hipoteca que un lloguer. Llavors, clar, tot aquest concepte aquí a Europa és complicat i és difícil a la mentalitat d'Europa i dels europeus que això encaixi. La mentalitat de la gent de tindre propietat és més cara al sud, cara als països, diguéssim, més al costat mediterrani, que tenen més el concepte de tindre la propietat i de tindre una hipoteca i tal. En canvi, cara al nord, la gent és molt més, està molt més mentalitzada, pues, a tindre una propietat que no sabe que paga una renta i que paga un lloguer i que cada, per dir alguna cosa, 8-10 anys pues, es canvia de vivenda sense cap tipus de problema. Realment, el que s'està programant, a mi el que em fa una mica de por i una mica d'angoixa, i t'ho dic una mica des de la vertent professional, estic al sector, jo sóc del sector immobiliari, del sector de la promoció, i realment tots aquests projectes que s'estan engegant, perquè a veure, es parla dels grossos, de les torres del clot en privat, de les quatre supertorres amb plantes a 20 plantes alçada i tot això, però és que hi ha ara una psicosis de fer coses que amb petits projectes, pues, la veritat és que és una bestiesa. Crec que no tenim ni empreses, ni mà d'obra, ni la banca té calés per finançar tots els projectes que avui en dia s'estan treballant. I això, la veritat és que pot provocar un col·lapse. I és bo que el mercat s'acceleri. És bo que la gent tingui iniciativa i digui, va, anem a fer inversió, anem a fer, doncs, un edifici, anem a construir... Tot això és bo. Però sí que hauria d'haver algun sistema que es pogués regular el creixement. I això s'ha de fer des de l'administració. L'administració ha de dir que cada parròquia pot mantenir, pot tenir un creixement, per dir alguna cosa, d'X habitants, i sapigueu una miqueta com el sector privat s'hauria de regular. No deixar-lo obert a que cadascú, perquè té un terreny i perquè té diners, pot engegar un projecte i fer pisos. Per què? Perquè ens pot passar que d'aquí 3, 4, 5 anys tinguem una massificació de vivenda sense vendre i tinguem, doncs, una sèrie de pisos buits, locals buits, i això la veritat és que preocupa, i és preocupant.
Bé. Molt bé, totalment d'acord, eh? Totalment d'acord.
Sí, no,
és una miqueta
la línia...
No, evidentment, a més, superinteressantíssim el que has dit, i per això que, i perquè anava una mica amb la línia d'aquesta meva preocupació, no?
Parlem, per cert, d'apartaments turístics que sembla, bueno, a través del web del Comú s'ha posat a disposició dels veïns que vulguin de manera anònima fer-hi denúncies d'ús il·legal de possibles pisos turístics. Bé, diu que n'han rebut 3, i que investigarà aquestes denúncies anònimes. Per cert, diu que aquest any més de 200 pisos turístics registrats l'any passat no s'han donat d'alta aquest any. Per què? Perquè igual el canvi de xip, de pensar, bueno, potser no ha estat un gran hivern, potser el tinc aquí obert sense poder-lo ocupar, potser em surt més a compte canviar aquesta mentalitat, bueno, i sí, llogar-lo, no, el tot l'any, sí, a famílies, a temporers, no viure d'aquests caps de setmana. No, i si no,
realment,
per què no s'han donat d'alta? Clar, no sé.
Bueno, realment és que també la normativa l'han canviat aquest any passat. I llavors han fet una normativa molt més estricta, sobretot mirant el que són els propietaris que tenen dins d'una comunitat de propietaris, doncs un parell de pisos o tres pisos. A veure, és normal i és entenible que en una comunitat de propietaris, de gent que hi viu tot l'any, que és casa seva i que realment doncs, es coneixen els veïns i tal, tindre un parell o tres de pisos, amb el qual no saps qui et ve, no saps qui tens el pis al costat, realment això preocupa. ¿Vale? Però, clar, també està la llibertat de la propietat privada. Vull dir, un senyor que té una propietat, que el que vol, doncs, per dir alguna cosa, treure una renda, és indiscutible que el lloguer turístic doni molta més renda que un lloguer estàndard. És indiscutible. El que passa és que és com tots els oficis. S'ha de treballar, s'ha d'estar a les xarxes, s'ha d'estar a les pàgines on, per dir alguna cosa, la gent busca el tema del lloguer turístic, però realment un pis de lloguer turístic ben treballat, fent una ocupació del 30 o el 40% a l'any, et dona molta més rendibilitat que un lloguer estàndard.
Sí, bueno, jo per això ja m'agradaria aplicar un refrán, no? Que quan comença la llibertat de l'individu acaba la del col·lectiu. Hi ha moltes vegades que tenim que saber dir aquí sí i aquí no. I no es podem emparar tampoc amb una llei. Una llei es canvia o es modifica. I sempre sota criteris de referèndum. Vol dir, o sigui, nosaltres som un país que tenim les característiques que tenim, tenim el territori que tenim. Jo que hi hagi pisos turístics al pas de la casa, a les parròquies altes, que hi ha una necessitat i hi ha un cert tipus de consumidor, bé, però que sigui indiscriminat i perquè que respecto és la llei, es té que respectar la llei de la propietat. Jo amb aquell pis puc fer el que vulgui, sí, però bueno, tindria que haver-hi com algo que poguessi determinar les accions que es diuen a fer. O sigui, sabem que és una tendència que hi ha, que és inclús global, però estem veient el que està passant fora de casa nostra. Si nosaltres aquí a Andorra no posem una mica d'ordre, l'únic que tindrem encara és aquesta tercera pota que complicarà més el tema de l'habitatge, perquè encara s'incorpora més l'especulació. Una és la necessitat i la possibilitat que li podem donar als nostres visitants. Som un país de serveis, per tant, venen gent i venen a consumir, i està bé que li donem tot allò que nosaltres pensem que se li té que donar de la millor manera possible, els apartaments turístics, per què no? Al contrari, si ara és una... O sigui, una de les famílies, deies, en Ramon, una de les tendències que té la família és viatjar i anar a estar junts, sí. I poder anar a comprar i conviure, si ja ens interessa, perquè els que vinguin de fora d'un apartament turístic, la interrelació que tindran amb nosaltres és doblement enriquidora. Però una altra cosa és que tot s'hi valgui. I ara mateix hi ha una especulació a tot arreu en les quals està canviant totes les tendències, està canviant fins a la fisonomia. I l'aportació d'aquestes persones a dintre del nostre país no és la mateixa que vinguin d'una manera organitzada i d'una manera estructurada a que vinguin i que escampin per on vulguin. I de totes maneres, la llei, de la nova llei d'apartaments turístics, ja ho preveu i diu molt clar. L'adaptació dels diferents pisos de la manera que tenen que ser, hi ha un percentatge del bloc que té que estar parametrat, i després una cosa molt important, és a la comunitat de propietaris el que li toca decidir si accepten o no que hi hagi un dels pisos que es dediqui exclusivament al pis turístic. Té que haver-hi un mínim d'un 75% de que es dediqui un bloc, un 75%. Si estan dedicats a l'apartament turístic, doncs, vale, has de declarar l'edifici. I pot
sí,
ser...
però llavors passes a la branca de quasi a par hotel.
Exactament.
Amb la normativa d'obra hotel, ja l'escala de seguretat, jo tota una sèrie de normatives, clar, que han aplicat.
Exacte. Però jo penso, Germán, perdona, jo no sé, jo crec que sí que estaràs d'acord, però jo penso que moltes vegades fem lleis que estan bé i si s'apliquen, en el bon sentit, funcionen. Si es qüestionen d'entrada i no les avancem, i després cadascú té el dret de fer el que vulgui, doncs aquí és on es complica una vegada.
Bueno, hi ha un control, de govern. O sigui, per donar la llicència, per als inspectors,
exacte.
I els inspectors fan tota una revisió, exactament, dels apartaments,
exactament.
I veuen que hi ha tot el tema de serveis, que tot és correcte, que no hi ha cap tipus de risc, que el tema, sobretot el tema d'instal·lacions, el tema de calefacció, d'il·luminació, el tema de mobiliari i el tema de seguretat en si, amb l'escala, amb els blocs autònoms, amb el tema dels ascensors, fan una revisió molt exhausta. Vull dir, això el govern sí que ho regula i ho fa realment bé. Ara, dins del que és limitar la propietat privada d'un senyor que té dos o tres pisos en una comunitat de propietaris i que la comunitat digui no, és que pisos turístics no en volem. Això em sembla que inclús avui en dia hi ha alguna sentència allà al Tribunal Superior donant la raó a la propietat. La comunitat de propietaris entenem molt bé el tema de que realment doncs, molesten, perquè clar, un vol estar a casa i vol estar segur i vol saber qui és el seu veí i conèixer-lo. Però realment, amb aquests apartaments que hi ha sueltos, sí que a la llarga el control serà molt més exhaustiu i serà complicat. Ara, un bloc de pisos que realment ja l'equipes i el fas amb un 75-80% per lloguer turístic, és com una per hotel.
Exactament,
té una sèrie
ja
de serveis i té una sèrie de punts. Ara, la iniciativa a nivell global, com tu ho has dit, està de que la gent cada vegada més tira més cap a un apartament turístic que cap a l'hotel.
Escolteu, un minut només.
Llarga.
El grup parlamentari socialdemòcrata demana al govern sobre els motius pels quals s'han perdut gairebé 55 milions d'euros dels fons de reserva de jubilació durant l'exercici passat en el que és les inversions en diversos productes financers que es fan d'aquesta branca.
No sé si em sona a mi d'algú històricament, no?
Sí,
Jean Ramon,
es repeteix l'història.
Sí.
És complicat.
Fer amb els diners dels demés el que... Bueno, sí.
És complicat, sí. És complicat fer apostes.
Inversions que donin rendibilitat, això no són matemàtiques.
No. I és complicat, i bueno, malgrat, jo també vaig llegir que s'estaven recuperant, vull dir que realment va ser un batge que es va tenir, però, home, jugar amb els diners de les pensions, amb els diners dels jubilats, que arribarem nosaltres d'aquí 4 dies, i jugar amb aquests diners, jo ho veig complexa. Que facis inversions en edificis que són rentes segures, encara que siguin baixes, vale, encara s'entendria, però amb coses de risc, com bolsa i històries aquestes...
Totalment d'acord, sí. Jo per mi, és que a més ja venim d'una història, sí. I és algo repetitiu i ja estic enamorat tant. I el que no és correcte és que per una banda és un tema d'estat, actualment, el tema, sí, de les pensions, i el que no pot ser que per un moment es digui o ens diguin que s'està recuperant i que anem bé, i per un altre que acaben de perdre 55 milions.
Eugeni, gràcies. Joan Ramon, gràcies.
A vosaltres.
No tenim temps per a més. Recordeu, després, futbol. Gràcies, adéu, fins demà.
Bona nit.